Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra. En aquest dimecres 28 de setembre on farem un repàs del que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. I avui començarem parlant de la història d'un pacient que ha demanat hora per una ecografia a Granollers i atenció perquè li han donat cita per d'aquí 2 anys. El seu metge de capçalera li va sol·licitar aquesta prova per analitzar un dolor permanent que té al peu i li han donat hora pel 29 d'octubre del 2024. Avui en parlarem de si això és o no normal. Òbviament no ho és i ens ho explicarà la presidenta de l'Associació de Defensors del Pacient, la Carme Flores. I com cada any, l'OCU ha presentat el seu informe anual sobre els preus als supermercats, una eina que permet estalviar fins a tensió 994 euros a l'any al cistell de la compra. Un portaveu de l'OCU ens ho explicarà. I atenció amb aquesta notícia, perquè les xarxes socials avancen l'edat dels primers retocs estètics. Els pacients de cirurgia estètica passen dels 35 als 20 anys en una dècada. Quins perills comporta això? Ens posem en contacte amb la Societat Espanyola de Medicina Estètica. I un any després de la presentació al món del metaverso, avui coneixerem les funcionalitats potencials que té en diversos àmbits. En el món de la medicina, per exemple, els cirurgians podran practicar centenars de vegades abans d'una operació complicada. Parlarem de tot plegat amb un expert amb això, amb el metaverso, que és el José Ramón Ubieto. I abans d'entrar en matèria, 7 de la tarda, 2 minuts, el que fem és contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia perquè sembla que hi hauran canvis a les properes hores en qüestió del temps. David Torres ens ho explica. Bona tarda, David.
Bona tarda. Demà dijous a la meitat est i nord de Lleida tindrem el cel cobert amb precipitacions i seran en forma de ruixats i tempestes ocasionals a la meitat est i localment forts al nord-est. A Tarragona i al sud de Lleida tindrem intervals de núvols, però fins i tot podria arribar a ploure. Baixen les temperatures màximes, que seran de 26 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 22 a Lleida i 20 a Girona, i les mínimes de 16 graus a Barcelona i Tarragona, 13 a Lleida i 12 a Girona. El vent de component est a Girona, de fluix a moderat i de ponent a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. I anem ara fins a les carreteres. Hi ha alguna incidència a destacar? Li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la situació és complicada a la xarxa viària catalana. A l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident i això provoca 6 quilòmetres de retenció des de Montornès del Vallès. A la mateixa autopista AP7 hi ha uns 2 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès en tots dos sentits. També comentar-vos que a l'autovia 2 hi ha retencions a Sant Joan d'Espí en ambdós sentits de la marxa. A la P23, 2 quilòmetres de cua d'Esplugues fins arribar a l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A la B30 hi ha retencions a Cerdanyola en tots dos sentits, a la C-17 cua a Mollet en sentit Barcelona i a Parets en sentit Vic. A la C-32 hi ha retencions a Esplugues en sentit Barcelona. A la C-33 i a la C-58 retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, a la B-10 hi ha retencions entre la zona franca i el port i de Guipúscoa-Bonpastor en sentit Besòs. I a la ronda de dalt, a la B-20 hi ha cua d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. 7 de la tarda, 4 minuts i l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui amb els ulls posats, Yolanda, en el govern perquè penja d'un fil. Reunió extraordinària aquesta tarda amb tots els escenaris oberts.
Exacte, reunió de Pere Aragonès amb els 14 consellers sense descartar cap opció, tampoc una possible ruptura de la coalició. Aragonès li ha preguntat als 7 consellers de Junts si comparteixen la proposta de sotmetre'l a una moció de confiança, com va plantejar ahir Albert Batet, i què volen fer, continuar el govern o marxar. D'entrada, la posició dels consellers és la de mantenir aquesta proposta si Aragonès no dona garantia de que es compliran els acords de govern. A partir d'aquí, qualsevol escenari és possible, tot i que alguns consellers de Junts, com és el cas de Jaume Giró, d'Economia, es mostrava partidari de governar.
El govern ha de governar i el que hem fet, el que he fet avui, abans de venir cap aquí, he passat pel despatx i he enviat a cada consellera, a cada conseller, el que toca a cada departament, insisteixo, després de 20 dies negociant amb totes les conselleries per veure les necessitats, les prioritats i tots els projectes que interessen doncs, a la ciutadania i a les empreses del país.
Doncs quan acabi aquesta reunió, Junts ha convocat a la seva executiva a la seu del partit per analitzar la situació. Pel president del PP català, Alejandro Fernández, la història de Junts i Esquerra ha estat la d'una crisi permanent, però amb un nexe en comú, mantenir la poltrona. Alejandro Fernández li costa d'imaginar-se a Junts a l'oposició, però sí té clar que mai han acceptat Aragonès com a president.
Junts per Catalunya no ha acceptat mai la figura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya i que li tenen un respecte més aviat, relatiu. I això es demostra en el dia a dia. És a dir, Pere Aragonès no ha sigut capaç en el temps que porta, que és més d'un any, de consolidar-se com a president de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha encara dues derivades d'aquesta nova crisi. Primer, a Girona, l'alcaldable de Junts, Assumpció Puig, ha renunciat a ser la candidata a les municipals de l'any que ve. Diu que s'ha sentit maltractada pel comitè local del partit. I a Barcelona, Junts tem que la crisi de govern compliqui la designació d'un candidat a l'alcaldia.
Doncs estarem pendents, Iolanda, del que passi després de quan acabi aquesta reunió, òbviament, però la vida continua i hem de parlar de que pràcticament el 95% dels productes amb els que omplim la cistella de la compra han pujat de preu i Catalunya és la comunitat on han pujat més, segons l'OCU.
Sí, aquesta realitat que tots estem patint, el que ha provocat és un canvi d'hàbits a l'hora de consumir. Comparem preus en diferents establiments i aprofitem més les ofertes, nous hàbits, doncs, per intentar arribar a final de mes. Com fan el Joaquim i la Dolors, que compren habitualment al mercat de Capon de Lleida.
Van normalment entre 20-25 euros que agafem carro. Ara ja, que no sigui de 30 sinó 40 euros, no passa. Posa una oferta i és qualitat, i bueno, la qualitat s'ha de pagar.
Jo miro a veure preus i miro la qualitat també. Comparo, sí. El que a mi em convé i veig, compro.
Doncs els paradistes no han notat encara una caiguda de les vendes gràcies a la fidelitat dels clients, però sí reconeixen que cada vegada es queixen més per la pujada de preus.
I les botigues del barri barceloní de Sarrià que venen alcohol hauran de tancar les 10 de la nit durant la festa major, entre divendres i el 9 d'octubre.
I el que es vol evitar són els botellots que poden acabar en aldarulls i problemes de convivència com ha passat durant les festes de la Mercè. Els veïns, especialment els joves, tenen clar que no servirà de res. Pels seus pares, en canvi, és una molt bona iniciativa.
Que las tiendas cierren antes no va a impedir a de que jóvenes menores de edad como mayores dejen de consumirlo. Tendrían que cambiar las leyes para que esas cosas dejasen de pasar.
Los jóvenes en cuanto les dan una prohibición se lo van a pasar por donde quieren. Está igual ahora que cierren porque no va a servir de nada.
A mí me sembla perfecta. Quan abans tanquin millor, així els nens es troben millor i no fan el ximple.
L'Ajuntament de Barcelona justifica aquesta dràstica mesura per una qüestió d'ordre públic, de seguretat i de salut pública, mentre que l'oposició de PP i Valents demana que no es castigui a les botigues i que hi hagi més control policial.
I el proper 3 d'octubre arrenca la tercera edició de Viniu, que organitza el Consorci de la Zona Franca.
Sí, una edició que estarà marcada per la presencialitat. Enguany està previst que hi participin 1.500 start-ups. Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, diu que es vol posar en valor el potencial d'aquesta nova economia.
La economía más dinámica, la economía que produce más oportunidades, que produce más puestos de trabajo con más continuidad, con más perspectiva a largo plazo, esa nueva economía es la que va a estar aquí, en este edificio que representa justamente esto, no solo ahora, sino evidentemente a lo largo del tiempo.
Doncs el Viniu es farà a l'espai The Factory de Barcelona entre el 3 i el 6 d'octubre. S'esperen uns 12.000 assistents de més d'un centenar de països. Es debatran qüestions com la mobilitat urbana, l'economia circular o la indústria al món digital.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts, que arriba? Doncs l'actualitat esportiva. I allà està l'Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom i la resta de companys i companyes de l'extensa redacció d'Esports de Copi Catalunya, perquè saps que no hi ha lliga, no hi ha lliga de primera aquestes setmanes. Bàsicament, el cap de setmana que hem deixat enrere reprenen el següent, però hi ha moltíssima activitat I fixa't que venim dient que, malauradament, sí, aquesta tongada de partits de seleccions ha estat nefasta pel Barça, saps, veritat?
Sí, sí, perquè la infermeria està plena, quasi bé a vessar, i l'especial atenció la té ara en aquest moment Ronald Araujo.
Sí, tot i que van caient, i esperem que s'aturi aquí aquesta epidèmia, aquesta passa de lesions. L'últim ha estat Héctor Bellerín, però vaja, per ordenar totes aquestes peces, bàsicament de la defensa del Barça, bàsicament la situació d'Araujo després de ser operat, tenim a l'Helena Condis. Com ordenem aquest puzzle? Condis, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs preguntàveu per Araujo. Avui ha estat operat satisfactòriament a Turku, a Finlàndia. Això és el que diu el comunicat del Barça, que no especifica el temps de baixa, però pel que em diuen fonts del club estarà uns 3 mesos, necessitarà uns 3 mesos per tornar al 100%. Per tant, diu adéu al Mundial al central uruguaià. L'altra mala notícia per Xavi, que també inclou Araujo, que es queda sense lateral dret, almenys de moment, perquè espera Héctor Bellerín per unes 4 setmanes, segons les nostres informacions. Té un trencament, un petit trencament al soli de la cama esquerra, i fins novembre el jugador no espera reaparèixer, un mes en el que el Barça només té 3 partits abans del Mundial. Tampoc hi és Koundé. En el seu cas, l'objectiu és tornar al clàssic del 16 d'octubre. Ara, tots els focus són per Sergi Roberto, que podria reaparèixer el dissabte a Mallorca després de 20 dies al marge per unes molèsties. La bona notícia, si és que n'hi ha entre tanta infermeria, és que Xavi té 3 centrals sants. Eric García, aquí Luis Enrique va reservar, està plenament, està en plenes condicions. Christensen, que també ha tornat bé de Dinamarca, i Gerard Piqué. I, a més, els 6 espanyols han tornat aquesta matinada, tots sants. De fet, fins i tot han anat a la ciutat esportiva Pedri i Gavi a fer recuperació. A més de Lewandowski, que ha dit que, tot i tenir dia lliure, ell entrena, i De Jong i Memphis, que segueixen amb el seu procés de rehabilitació.
Vaja, crac, Lewandowski. Així tenim el Barça. Posarem una espelma, una espelmeta, sí, perquè, com a mínim, d'aquí a dissabte no caigui ningú més. I que no caigui, si és que ha de caure algú, de la defensa. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda, bon vespre.
I del Barça anem a l'Espanyol, on para l'actualitat de l'Espanyol?
Equador de la setmana, pensant també en la represa de la Lliga, va arribar al conjunt blanquiblau amb un regust agradols, 4 punts de 18 possibles, rep el València, s'ha de sumar i s'ha de guanyar i s'ha de fer fort a casa. A veure què diu el vestidor, cuinant la informació del conjunt blanquiblau. Benvolgut, Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Bona tarda. Nou entrenament de l'Espanyol aquest matí a la ciutat esportiva, amb protagonisme per l'Eli Cabrera, que ha tornat de la concentració de la selecció d'Uruguai i s'ha entrenat amb normalitat amb els seus companys. El company del centre de la defensa de Cabrera és Sergi Gómez, que avui ha passat per sala de premsa per qualificar quasi de final el partit contra el València. Cal guanyar davant de la nostra gent, perquè cal recordar que l'Espanyol ha sumat 0 punts en els 3 primers partits a Cornellà, i sobretot remarcant que cal evitar els errors que han comès en defensa i que han suposat 12 gols en contra.
Bueno, està clar que som conscients d'aquesta xifra, doncs la tenim que baixar. Casualment, doncs, aquests gols han vingut per errades puntuals que crec que és fàcil corregir-les. Diferent seria si fossin perquè un equip et domina molt, perquè en general l'equip defensivament no està bé. Han sigut errades puntuals que crec que, evidentment, preocupació perquè són molt gols, però a la vegada molt centrats i molt mentalitzats en corregir aquests petits errors que al final estan costant molts punts.
Podríem parlar ja d'un equip de l'Espanyol format diumenge per Álvaro a la porteria, Omar, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Olivan en defensa, Vinicius Darder Expósito al centre del camp, amb les puntes per Puado, Joselu i el danès Martin Braithwaite.
Gràcies, Quique. Ja ens dona l'11. Ho deu tenir molt clar, l'Iglesias, eh?
Sí.
Si ens dona l'11 ja a dia dimecres i el partit és diumenge. Que no caigui ningú, perquè aquí hem de tocar fusta i que no es torci res, perquè en aquest cas Diego Martínez pugui treballar amb les peces totes que té al seu abast.
Que
més coses?
Sí. Doncs parlem ara del Girona, perquè avui ha estat protagonista Oriol Romeu. Que ha passat...
Sí, doncs mira, que ha inaugurat un camp d'entrenament, un camp dels que n'hi ha moltíssims a Catalunya, de Johan Cruyff, Sí, ha estat protagonista Oriol Romeu, el jugador d'Ulldecona, el jugador del Girona. Hem enviat a Lloret de Mar, que és la localitat on s'ha inaugurat la Indira Correa, que ens serveix, òbviament, per conèixer una nova instal·lació. Saps l'aposta de la Fundació Cruyff per l'esport i els joves, l'esport i la integració? Doncs d'una banda, aquest punt d'interès, i de l'altra, saber, amb aquest partit en l'horitzó, també diumenge davant la Reial Societat, què pensa el vestidor del Girona. Indira, hola, buenas tardes.
El jugador del Girona, Oriol Romeu, ha estado este mediodía en la inauguración del nuevo Cruyff Court en Lloret de Mar, como padrino de este espacio deportivo dirigido hacia jóvenes y niños. Allí ha valorado el trabajo del club catalán.
Quan tens tanta posició com hem tenit i com hem quedat altres ocasions, tot és que continuar una miqueta fent lo mateix. Si l'equip segueix sent sòlid defensivament i que segueix creant ocasions, és el més important. Hem concedit molt poques ocasions, ens han fet pocs gols, i això és el més important i les millors sensacions que tenim nosaltres.
Este fin de semana se enfrentan a la séptima jornada de Liga contra la Real Sociedad en Montilivi. Primera vez que juega el equipo en fin de semana en casa.
Partido, gracias. Indira, que es jugarà el diumenge a 6:45 de la tarda. Allà hi serem per explicar-ho el tiempo de juego.
I el que sí que arrenca és la Lliga Endesa a Fontajau.
Sí, amb un partidàs. Bàsquet Girona acaba d'aterrar amb 8 anys de vida a l'ACB, l'equip de Marc Gasol, president jugador, davant el Reial Madrid, el vigent campió de la competició, partit que serveix pel retorn a una banqueta de la Lliga Endesa d'Alejandro, tots a peu, García Reneses, el mític Aito, 75 anys. Aquest és el discurs del tècnic del Bàsquet Girona.
La gente debe ser consciente de que después de 14 años sin estar en la CB, con la mayoría de los jugadores que no han jugado nunca a este nivel de competición, no es lo mismo que si fuésemos el Madrid o el Barça. Entonces estoy convencido que eso lo van a aceptar bien y van a estar al lado del equipo en cualquier circunstancia, que siempre y cuando pues el equipo esté luchando al máximo.
És la primera jornada, és aquest inici que comentaves, de la Lliga CB, de la Lliga Endesa. A partir de demà, el Baxi Manresa, divendres, entren en competició el Barça i també la penya.
I l'enquesta del dia, Albert?
Enquesta única avui al Twitter, @esportscope. Preguntem, veieu l'Espanya de Luis Enrique, del teu Luis Enrique, capaç d'arribar a semifinals del Mundial? Sí o no, Montserrat?
Yes.
Yes. Doncs guanya el yes, que és el sí de tota la vida, amb el 55% dels vots. @esportscope.
Albert Díez, gràcies. Més informació en cope.es i, com bé deia l'Albert, @esportscope. Gràcies, bona tarda.
Petons, abraçades, bon programa, adéu.
Que vagi bé, igualment. I a les 7 de la tarda i quasi bé 18 minuts, no marxeu, perquè ara parlarem d'un pacient que ha demanat hora per una ecografia a Granollers i li han donat cita per d'aquí 2 anys. I avui parlem amb l'Associació en Defensa dels Pacients per saber per què passa això.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paulaner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 5 al 16 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-barcelona.es. ¡No faltes! Oktoberfest Barcelona y Paulaner recomiendan el consumo responsable.
COPE Cataluña y Andorra.
Atenció amb la notícia. Un home demana hora a l'Hospital de Granollers per una ecografia del peu i li donen cita per aquí 2 anys. El seu metge de capçalera li va sol·licitar la prova per analitzar un dolor permanent que té al peu i li van donar, però, a 2 anys vista, en concret per al 29 d'octubre de l'any 2024. L'home va preguntar al centre si era un error, però li van respondre que no, que tenen molta demanda i manca de personal i que la llista d'espera per a casos no urgents es pot allargar fins als 2 anys. Avui volem parlar amb la Carmen Flores, que és la presidenta de l'Associació Defensor del Paciente. Carmen, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta historia de este señor de Granollers, imagino que a ti posiblemente no te sorprenda, porque vosotros recibís miles y miles de casos de personas que se ponen en contacto con tu asociación para temas como este o parecidos, ¿no?
Sí, desgraciadamente, bueno, el tema de la lista de espera se ha agravado muchísimo. Ya venía siendo grave en los años anteriores. Pero ahora, con la excusa de la pandemia, de no poner personal, de no poner medios, etcétera, etcétera, ha venido maravilloso. Maravilloso para seguir con la desvergüenza de no atender a los pacientes y además decirles que no es grave. ¿Cómo saben ustedes que no es grave cualquier dolencia que tenga una persona y que necesita ser intervenida o hacerse una prueba diagnóstica a ver hasta dónde llega la situación del paciente? Uh-huh. Esto de verdad es una irresponsabilidad de tal magnitud que desde luego los pacientes, no sé quién puso la palabra paciente, pero tienen demasiada paciencia. Y esto significa que, bueno, a la sanidad pública le cuesta muchísimo más dinero. Porque en el 100% de los casos las personas que están en lista de espera se agravan. O sea, en el 100%, sea la dolencia que sea. Esto quiere decir que hay personas que quedan incapacitadas. Por tanto, hay que pagarles una paga, una minusvalía, etcétera. Su trabajo, pierden su trabajo. Otras se mueren. ¿Se mueren por qué? Porque cuando llegan a un quirófano ya no tienen remedio. Es decir, yo no sé si es que los que están, su inteligencia al sentarse en el sillón se bloquea, o simplemente es que no tienen familia y la familia que tienen no tiene ningún problema con la lista de espera ni con la atención sanitaria, porque está habiendo muchísimos problemas y yo creo que hasta aquí, señores, hasta aquí hemos llegado y aquí hay que hacer algo. Cataluña, una de las que más lista de espera tienen. Por favor, por favor. Entonces, bueno, ustedes tienen problemas de gobierno. A nosotros, los pacientes, nos importa poco. Ustedes ocúpense de la salud y la vida, que para eso le pagan. Y les pagan además bien, y muy bien. Por tanto, yo creo que esto tiene que acabar y esto va a terminar, pues, creo yo, que llega un momento que tienes que decirle al gobierno, oiga, estarán pasadas las transferencias, cuénteme lo que quiera, pero aquí hay que hacer algo porque se está violando el derecho a la salud de los clientes pacientes. Somos clientes de la sanidad pública. Uh-huh. No vamos gratis ni de limosna.
Carmen, este caballero, como pensó que era un error, y le dijeron que no era ningún error, sino que porque había falta de personal y mucha demanda, pues no podían adelantarle la lista de espera, que será de aquí 2 años. Incluso él ha preguntado si no podían enviarlo a otro centro sanitario cercano para poder hacerse la prueba, y le han dicho que tampoco.
Bueno, esta es la situación, ¿no? Pero cuando te dicen, mire usted, no podemos, es que no hay personal, pues hay que decirles, ¿y a mí qué me importa? A la hora de pagar, me lo desquitan. No me preguntan si quiero pagar, ni me preguntan si tengo dinero. Tengo que pagarlo. Por lo tanto, me da igual. Y realmente, cuando dan para 2 años y uno no sabe la repercusión en su salud que eso va a tener, lo que hay que hacer es irse al juzgado.
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo? ¿Por economía? ¿Porque piensas que cuando vas a luchar contra un titán como es la sanidad es bastante complicado ganarle?
Claro, pero lo que yo le decía a un señor esta mañana, ¿no?, que me planteaba también una cosa muy parecida de otra comunidad. Yo les decía, vamos a ver, si todos hacemos lo mismo, mire usted, lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y que nos hagan lo que quieran. Es decir, nosotros vamos como ovejitas y nos dicen que porque esto era para el 2024. Para el 2024, pues bueno, aguanto. Y si me muero en el camino,
claro,
pues ha sido mala suerte. Pues mire usted, si todos denunciamos, reclamamos, esto va a repercutir en la buena asistencia sanitaria de todos, porque no les va a quedar más remedio que tomar medidas, pero medidas serias, no como por ejemplo Valencia, ¿no?, que están haciendo una especie de locura, ¿no? Mire, si usted está grave, lo mando a un privado, pero si no quiere ir al privado, pues mire usted sigue esperando. Pero oiga, me está tomando el pelo.
Es que justo me has leído el pensamiento, Carmen, porque pensaba que muchas personas que les ponen estas listas de espera optan por irse a una mutua privada, mutua que, por cierto, mucha gente no puede pagársela.
Pero además, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué? Vuelvo a repetir. Primero, el dinero público, yo, que me pregunten o nos pregunten a todos los ciudadanos si el dinero que pagamos para la sanidad pública la queremos para un centro privado. El que quiera, pues que diga amén, y el que no, como yo personalmente, prefiero la pública, es donde mejores medios hay, donde mejores médicos, aunque están acabando con ella. Poquito a poco, o no tan poquito a poco, están haciendo que nuestra sanidad pública, que es lo mejor que tenemos, acabe muriendo.
Te agradezco, como siempre, Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, que hayas estado con nosotros, y gracias por la cantidad de gente que ayudáis a que puedan tirar adelante y que se les solucione esos problemas de listas de espera, entre otros casos. Carmen, muchas gracias, sí, un beso grande.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos, para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El cistell de la compra s'ha encarit més que mai aquest any, segons l'OCU. Literalment, atenció, el 2022 és l'any en què més ha pujat els preus de cop en 34 anys, des de que l'Organització de Consumidors els estudia i compara. Els supermercats han pujat els preus de pràcticament tots els productes i tots els establiments, però els que més han pujat són els que eren més econòmics, és a dir, els de marca blanca. Si la mitjana de l'augment és del 15,2%, els del cistell més barat ho ha fet un 18,7%. Avui parlem amb el Manuel Vives, que és portaveu de l'OCU. Manuel, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que en 34 años no habíais visto una cifra con este aumento, ¿no?
Pues sí, es espectacular. Son cifras, lamentablemente, hay que decirlo, son cifras históricas. Como comentabas, la subida en general representa un 15,2% sobre el precio del año pasado. y en algunos productos básicos supera el 40% la subida. Por ejemplo, el aceite de girasol, que ha subido un 118%, las magdalenas y la margarina un 75%, macarrones un 56%, aceite de oliva un 53%, o los huevos un 43%. Son subidas que provocan que el coste anual de la cesta de la compra para un hogar medio sume este año pues casi 5.600 euros. Y esto supone unos 850 euros más que el año pasado por estas mismas fechas.
Madre mía. Oye, de todos los productos analizados, Manuel, ¿hay alguno que haya bajado de precio?
Muy poco. Son bajadas anecdóticas. Quizá en los últimos meses, en los últimos meses hemos observado, pues, por quitarte algo, el kiwi ha bajado un 6%, el aguacate un 10%, o entre los productos de higiene, el champú, 5%. Pero son bajadas anecdóticas y muy puntuales entre este grupo de 240 productos básicos que hemos estudiado.
Manuel, ¿qué le pasa a Girona y Barcelona, que están entre las ciudades donde más dinero nos podemos ahorrar por una misma compra, según el establecimiento donde lo hagamos?
Pues sí, Cataluña en general es una comunidad muy cara. Es junto a Baleares, la comunidad probablemente más cara de todas, y en concreto Barcelona y Gerona son dos de las ciudades más caras, junto con Madrid y Alcobendas. Hablamos de un 8% más caras que las ciudades más baratas, que serían Vigo o Ciudad Real. En concreto, como comentabas, en Gerona y en Barcelona los precios han subido una barbaridad. Pero también son dos ciudades donde se puede ahorrar mucho dinero.
¿Sí?
Es decir, priorizando los establecimientos más baratos, en Gerona se pueden ahorrar 1.600 euros al año, ¿vale? Sobre esos 5.600 los que hablábamos al principio. Y en Barcelona y también en Badalona el ahorro es importante también. Serían 2.400 euros eligiendo esas cadenas de supermercados que hemos visto que son más baratas.
Manuel, estamos hablando de hacer la compra física, pero si hablamos de la compra por Internet, según la tienda que escojamos, se puede superar hasta los 2.300 euros.
Sí, correcto. Curiosamente, dos de los establecimientos o de las cadenas más caras son dos cadenas online.
Uh-huh. ¿Cuál es la comunidad de España donde es más barato hacer la compra?
Pues es Galicia y Extremadura. Son las comunidades donde los precios son menores. Y esto es debido principalmente a que tienen establecimientos regionales muy baratos.
Vosotros tenéis esta herramienta, la OCU, donde podemos meternos a través de vuestra página web, ¿no?, para hacer una comparativa.
Correcto, sí. A través de la página web de la OCU, pues poniendo supermercados más económicos, incluso en Google, pues rápidamente nos va a salir ese comparador de superficies comerciales, de cadenas, básicamente. Nosotros nos hemos centrado en las 80 cadenas más importantes de España. No hemos llegado a lo que serían los mercados de, uh-huh, de barrio ni a las pequeñas tiendas de barrio. Así que sobre eso no van a encontrar información, pero sí, por ejemplo, sobre las cadenas de supermercados más baratas. Por ejemplo, en Barcelona pues tenemos recogidos precios de alrededor de 30 comercios diferentes, uh-huh, por poner un ejemplo.
Oye, ¿os ha sorprendido que los alimentos de marca blanca son los que más han subido, cuando antes eran los más económicos?
Pues te diré que no, porque al final lo que ha pasado, por ponerte un ejemplo, si el aceite de girasol sube un euro, ¿vale?, ese porcentualmente se va a notar mucho más en el aceite barato, es decir, en el aceite de marca blanca, que en el aceite de marca. Es decir, la subida afecta a los dos tipos de aceite, pero se nota más porcentualmente en el aceite barato. Y eso puede pasar con cualquier otro producto. Es decir, uh-huh, aunque es verdad que han aumentado más porcentualmente, la subida es similar, sea un producto de marca blanca o un producto de fabricante más conocido.
Recordemos, como cada año la OCU ha presentado ese informe anual sobre los precios en los supermercados, una herramienta que permite ahorrar hasta 994 euros al año en la cesta de la compra. Si queréis más información, en la página de OCU, ahí tenéis esa herramienta que nos va a ayudar muchísimo. Manuel Vivas, portavoz de OCU, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Son las 7 de la tarde, 34 minutos. Oye, ¿tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Mira, pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, Yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. Eso se llama tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajarán el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llámalos 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Javier López, buenas tardes. Arianna López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades y más con la nueva ley de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual el final es el concurso, todo, cierre de la empresa, y si hubiera venido 3 meses antes hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos, oye, pues
cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo.
Sí, bueno, y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Arianna? Perdona.
Creo que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace 2 meses su sueldo. Entonces, eso también, si no eres empresario pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos,
claro,
llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse y, si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Y cualquier proveedor y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí,
no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues, te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco
Exacto.
tiempo.
Arianna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990 17 16. D'aquí a un moment parlarem d'una altra història totalment diferent. Sabíeu que els pacients de cirurgia estètica han passat dels 35 anys als 20 en només una dècada? Ens ho expliquen des de la Societat Espanyola de Medicina Estètica.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Societat Espanyola de Medicina Estètica, cada vegada hi ha persones més joves que comencen a fer-se retocs de cirurgia estètica. Si fa una dècada el primer tractament es feia de mitjana als 35 anys, l'any 2022 l'edat ha baixat fins als 20 anys. Un informe de l'organització ho vincula a les xarxes socials i als filtres per canviar les formes de la cara. Avui en parlem amb la doctora Petra Vega, que és metge estètica i tresorera de la Societat Espanyola de Medicina Estètica. Doctora Vega, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
És cert tot això que hem dit? Ha baixat l'edat de quan la gent es fa el primer tractament? Això ens ha de fer pensar i molt, no?
Sí, bueno, lo primero y lo más importante es decir que no todos los tratamientos que se hacen las personas de 20 años por primera vez son debidos a las redes sociales, a veces son por necesidades, podríamos decir, internas, y que no tienen que ver, como por ejemplo son tratamientos del acné, tratamientos de celulitis, de grasa localizada, de sobrepeso, pero lo que nos ha sorprendido sobre todo es que han empezado a entrar en este rango de edad la demanda pues de tratamientos faciales que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, sino para cambiar rasgos. Uh-huh. Por ejemplo, labios, nariz, pómulos, en personas de esta edad que no habían sentido esa necesidad hasta que no están todo el día viendo redes sociales y de golpe pues quieren cambiar su cara y clonarla con las que salen en redes sociales. Un poco sería esto.
Claro, porque antes lo decíamos, ¿no? La popularització de l'ús de filtres de bellesa a les xarxes socials que canvien l'aparença de la cara i la fan més bonica o harmonitzen els trets facials, segons els cànons de bellesa estàndard, han fet que moltes persones s'acostumin a veure's amb el filtre, no?
Exactament. Entonces, es un error porque la medicina estética, incluso la cirugía estética, que es más invasiva, podemos mejorar rasgos, podemos armonizar, pero no podemos cambiar. O sea, lo que no va a ser lo que uno se pinta con un filtro o con una modificación facial. Vamos a mejorar, pero hay que ser muy consciente de que al final es medicina y llega hasta donde llega. Y nos gustaría también tratar otras cosas que no podemos, pues la medicina tiene su limitación. Y esto es importante sobre todo para este rango de edad que creen que todo es posible porque todo lo soporta Internet, pero luego la realidad física es otra.
Doctora, imagino que el tema de les influencers que es mostren i mostren a tothom els seus resultats, els retocs estètics a les seves xarxes i en parlen lliurement, també ha contribuït a generar nous referents de bellesa, no?, i augmentar la pressió estètica entre els adolescents i les persones més joves.
Claro, pero lo que estas personas, precisamente por su edad, no tienen un sentido tan crítico y analizador, porque es normal con esa edad, es que no se dan cuenta que las influencers, en principio, su gran ventaja es que ya parten de unos estándares muy altos y que por eso la mayoría se dedican. No son ni son médicos que hayan esto ni son periodistas que estén explicando un tratamiento, en verdad. Lo que son personas muy agraciadas físicamente, donde claro, mejorar eso, por decirlo de alguna forma, es que ya está muy bien. Exacto. Pero se utiliza pues esa biología ya innata pues para parecer que todo el mundo haciéndose según qué cosas va a quedar así. Uh-huh. Y tenemos que entender que cada persona somos bellos, tenemos nuestra propia anatomía y sobre ella hay que mejorar.
Així
però
és.
No podem ser altra persona.
Doctora, el que està clar és que la pandèmia, clar, hem estat molt de temps amb la mascareta posada i hi havia aquella por de després de treure-se-la, no? Perquè deies, ara em començaran a veure tots aquells defectes que jo tinc a la cara i crec que es van disparar amb la pandèmia la demanda dels retocs estètics fins a un 30%, no? El tema d'eliminar les ulleres, rejuvenir les parpelles, fer-se els llavis més gruixos, eliminar arrugues, no?
Claro, porque la pandemia tuvo otro efecto que a veces no se ha valorado, es que se hicieron muchos webinars o nos comunicábamos por internet, y entonces, ¿qué pasa? Que las cámaras de los ordenadores, de los móviles, hacían que tú también te dieses todos los defectos y mucho claro. más. Uh-huh. O sea, cuando hablamos con otra persona en la calle no nos estamos viendo y no nos estamos fijando en esa persona ni en nosotros mismos, pero las pantallas posibilitaban eso, con lo cual la gente se estudió, empezó a estudiarse muchísimo su fisionomía.
Efectivament. Doctora, la importància, abans d'acabar, de si un es posa en mans d'algú per fer-se un retoc estètic, fer-ho amb gent que té estudis i que ha estudiat per això. Ho dic perquè dintre dels gremis, ja sabem que sempre hi ha algun infiltrat, però en el gremi de vostès, de la medicina estètica, n'hi ha molts. Com saber si estem en les mans adequades?
Bueno, lo primero es que la medicina estética, como indica su nombre, ha de ser practicada y aplicada por un médico. Por tanto, lo primero de todo, debemos de ir a un centro médico y que además la persona que nos atienda sea médico. Para eso hay una ley que obliga a que todo el mundo vaya identificado cuando nos atiende. En un supermercado, la persona que nos atiende en la caja lleva su nombre y lo que hace, cajera, uh-huh. cajero, lo que sea. Pues bien, lo primero de todo, que identifiquemos que el profesional que nos atiende está formado para ello. Lo primero, que sea médico. Además, podemos mirar, estamos todo el día mirando internet, pues también mirar pues el currículum de esa persona, si la clínica está autorizada por la Consejería de Sanidad Autonómica correspondiente, que esto debe aparecer en las webs. Es decir, que internet no solo es una gran herramienta si la utilizamos bien, uh-huh. y nos va a dar muchísima información de a dónde no para ver el antes y el después, sino para ver quién nos va a atender y qué credenciales tiene.
Exacte, i la importància de que l'especialista et digui si això es pot o no es pot fer, no? Perquè potser jo vull fer una cosa a la cara i vostès diuen, escolta'm, això no.
Claro, eso es lo que me refería, que todos tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia rasgos anatómicos, nuestra propia constitución a nivel corporal. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y que además nos van a mejorar, hay cosas que se pueden hacer pero incluso no nos van a mejorar, sino que nos van a empeorar, aunque se lo haya hecho nuestra vecina o nuestra amiga. Uh-huh. A nosotros esto no nos va a ir bien, menos si se lo ha hecho a lo mejor una influencer que ni nos conoce ni conocemos. Y otras cosas que realmente a lo mejor es que no se pueden hacer o no están autorizadas o no se pueden hacer porque en esa persona en concreto esto está contraindicado pues por otras patologías. Antes de cualquier tratamiento, el doctor que nos atiende nos va a hacer una historia clínica y esto ya va a ser determinante en cosas que a lo mejor a nosotros por nuestra historia clínica pues no pueden efectuarse.
Uh-huh. La importància de posar-se en mans d'especialistes. Avui hem volgut parlar amb la doctora Petra Vega, metge estètic i tresorera de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, per parlar sobre que cada vegada hi ha més persones joves que comencen a fer-se retocs de cirurgia estètica. Hem passat dels 35 anys aquest any 2022, que l'edat ha baixat fins als 20. Doctora Vega, gràcies per haver atès la trucada de la cadena COPE i de la Linterna. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda a vostè.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Esa emoción que vimos en Rafa, ¿es porque también te veías tú un poco en ese papel dentro de XD?
No, de verdad que no. Mi emoción no era simplemente el momento y la persona que se retiraba y el aprecio que siento hacia Federer y la admiración.
¿Por qué ha sido tan perfecto vuestro enfrentamiento, vuestra rivalidad?
Yo creo que las personas, de alguna manera, normal, aprecian al rival.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Viene el ojo.
El gran Mariano Ozores dirige al gran Alfredo Landa.
Sube el volumen.
En dos grandes películas. Dormir y ligar, todo es empezar.
Es tremendo, ¿eh?
Y fin de semana al desnudo.
No me hagas cosquilla, juguetón.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español!
¡Viva España! Creía que estaba abierto.
En 13.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra volem parlar del metaverso. Un any després de la presentació davant de tothom, de tot el món del metaverso, les funcionalitats potencials del metaverso són, diuen, quasi infinites. Diuen que afavoreix una major connectivitat i facilitarà les relacions socials, però que no podrà substituir a la presencialitat, segons els experts. Avui parlo amb un d'ells, que és el José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Senyor Ubieto, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem pel principi. Què és això del metaverso?
Bueno, el metaverso és una manera de nomenar un projecte que en realitat el que fa és situar-se dins d'unes noves tendències que podríem dir els mons virtuals, que el que fan és estendre la realitat, no? Per això s'anomenen també realitat estendida, en el sentit de que l'augmenten i la virtualitzen. En aquest sentit, no té gaire novetat, malgrat que de manera publicitària i per qüestions de màrqueting ara li diem això a una cosa que està per venir. No sabem fins i tot com vindrà i quan vindrà.
En què canviaran les nostres vides amb l'arribada del metavers?
Bueno, el que ara ja està canviant les nostres vides és aquesta convergència de noves tecnologies, que són aquestes realitats virtuals, realitat augmentada, els xips corporals, la intel·ligència artificial, la robòtica... És a dir, hi ha un conjunt de tecnologies que el que fan és fer aparèixer noves formes de la presència. Fins ara teníem la presència física, és a dir, la del cos present, i teníem també les pantalles amb una certa virtualitat. Ara ens trobem que hi ha altres formes de la presència i això sí que té repercussions en molts àmbits, no? Imaginem l'educació. Aquesta virtualitat pot fer que hi hagi una tensió que ara cada vegada costa més per part dels docents, però també podem veure el contrari, no? Aquesta educació virtualitzada li resta, diguem-ne, força a l'autoritat del mestre i sobretot a la capacitat de transmetre no només contingut, sinó valors, responsabilitat, solidaritat, qüestions que són fonamentals en l'educació. No? I podríem dir també a la medicina què suposarà totes aquestes tecnologies. Bé, ja estan suposant una capacitat de predicció, d'escàner, d'anàlisi, d'aprenentatge pels futurs metges mitjançant la simulació digital, que abans no n'hi havia, i per tant tot això són avanços. Però, d'altra banda, la medicina haurà de continuar tenint la capacitat de diàleg i de vincle terapèutic, perquè sabem que això és fonamental. Hi ha persones que no només els hi calen dir-li unes dades d'una analítica, sinó que cal també acompanyar-les de les frases adequades, del suport adequat i de l'empatia adequada.
Per això deia jo abans que no es podrà substituir amb la presencialitat.
Evidentment que no. Aquesta és una fal·làcia d'algunes promeses del metavers. No? Acabem de publicar un llibre que es diu Bienvenido Metaverso, ho preguntem, per presència cuerpo y avatares en la era digital.
Sí, de Liliana Arroyo és l'autora, sí.
Liliana Arroyo, jo mateix som els autors. Llavors, bueno, ja ens preguntem una mica aquestes promeses de vida còmoda, segura, sense sorpreses, deixant el cos a casa mentre tu continues la teva trajectòria virtual. Tot això, fins a quin punt, diguem-ne, té sentit, no? Fins a quin punt serà real? Bueno, evidentment, tot això està molt lluny de ser real, però el que segur que no passarà serà una substitució, perquè la fal·làcia és creure que allò físic i allò digital són substituïbles, i no és així. Són dos registres diferents. Allò digital pot complementar. Podem fer una reunió a distància i complementem tota una tasca d'equip que duem a terme. Però si només treballem a distància, si no coneixem, i jo li podria parlar de pacients que treballen amb multinacionals, amb gent de tots els continents i mai els han vist, això provoca conflictes, provoca problemes, i ja està demostrat que la capacitat d'imaginació i creativitat disminueix molt quan tot és virtual només.
O sigui que podríem dir que lo digital afavoreix la rutina i lo presencial impulsa la creativitat.
Efectivament, això és el que diuen els estudis recents i també la clínica de cada dia ens mostra això, que per certes rutines és més interessant la virtualitat perquè redueix temps, redueix desplaçament i moltes altres coses, tot el que és automatització i més robotització, però quan s'ha d'inventar alguna cosa, quan s'ha d'imaginar mons que no existeixen, qüestions diferents, canviar de gir, diguem-ne, fer un gir a la teva idea, la virtualitat no és igual que tenir el cos davant de l'altre, perquè això implica un compromís i una capacitat de pensar diferent.
José Ramon, això pot comportar desenvolupament d'addiccions?
Bueno, sí, ho dic així amb una certa reticència, perquè, de fet, això pot augmentar, d'una banda, l'escapisme que aquests mons alternatius sempre han suposat. Això és molt antic, perquè ja Plató ja es va inventar la caverna com un metavers particular, no? I des de Plató, doncs, podíem fer la llista, no? Alicia en el País de les Meravilles, les Cròniques de Nàrnia, Matrix... Sempre hem tingut aquesta necessitat d'imaginar un món alternatiu, no? Però el problema és que la virtualitat i, sobretot, la immersivitat, perquè el metavers és un pas més, passem de la web 2.0 a la web 3.0, és a dir, passem al 3D. Aquesta immersivitat produeix una captació de la libido, de l'atenció, molt més important. I això sí podria augmentar en algunes persones aquesta necessitat de passar més temps allà. Ara bé, el cos té les seves exigències, no? I quan tu estàs en un Oculus, que és aquests auriculars de Meta, als 15 minuts te n'adones que ho has de deixar, perquè comences a tenir mals de cap, migranyes, nàusees, vòmits, perquè el cos necessita tenir els peus a terra.
Efectivament.
I quan li treus, diguem-ne, el seu mar normal, comença a trastabillar.
Li agraeixo molt, José Ramon Ubieto, psicoanalista, professor dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i coautor, juntament amb la Liliana Arroyo, d'aquest llibre Bienvenido Metaverso, Presencia, Cuerpo y Avatares en la Era Digital. Moltes gràcies, en continuarem parlant.
A vosaltres, bona tarda.
Bona tarda. I nosaltres arribem quasi bé a les 8. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez, i ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. Fins demà, bona tarda.
Cope Catalunya i Andorra.